Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Avui fa tot just una setmana us despertàvem explicant-vos que havia començat una nova guerra. 7 dies després la guerra ha anat a més i ara Donald Trump diu que ja només accepta la rendició total de l'Iran. De lectures del conflicte aquests dies n'hem llegit de tota mena, fins i tot hi ha qui s'atreveix a dir que el president dels Estats Units s'ha sumat al pla expansionista de Netanyahu amb l'objectiu de tapar els seus propis escàndols. Dels papers d'Epstein segur que no n'acabarem de treure l'entrellat, però també podem donar per fet que el president dels Estats Units en surt de tot menys ben parat. Sabem de sobres que les ramificacions de la guerra són globals i Pedro Sánchez, que té un talent innat per l'oportunisme, s'ha erigit de nou com el president de la Internacional Antitrumpista enfront de la timidesa europea. El president espanyol no para de repetir que, malgrat la seva minoria parlamentària, esgotarà la legislatura fins l'estiu del 2027. Però, davant d'aquest nou escenari que ha provocat Donald Trump i el fora de joc permanent del PP, la temptació electoral guanya pes dins les files socialistes. En el cas de Pedro Sánchez, sabem de sobres com n'és de capaç, ja ho ha fet abans. I a Catalunya, amb els pressupostos per ara també encallats per falta d'acord entre el PSC i Esquerra, fins quan es pot estirar la legislatura amb uns comptes prorrogats que encara són de Pere Aragonès? Us imagineu un doble avançament electoral per fer coincidir generals amb catalanes? La resposta només la tenen Pedro Sánchez i Salvador Illa. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Antoni Jalong, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte. Bon dia, bona hora a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
De seguida anem cap a Jerusalem. Com esteu? Què tal?
Molt bé.
Molt bé.
Fa un dia magnífic, llueix el sol, encara no plou.
Encara no plou, però tornarà a ploure. El temporal no s'ha acabat, però sí que va a la baixa.
Que plou a Madrid?
Sí, sí que plou, sí.
Plou gaire, Marta?
Sí, sí, a més, és que a més a Madrid, jo és que ara estic a Castelló, perquè m'he vingut este cap de setmana, i són les festes, comencen avui, i fa molt mal dia, estic molt enfadada.
Vaja, com són les festes de Castelló, Marta?
Bueno, doncs li diuen la Madalena. El que passa és que tot el món coneix les de València, que és normal, perquè són les falles, però es fan més o menys a la mateixa vegada, i són molt millors de Castelló, he de dir, perquè són molt més obertes, fan festa al carrer, xarangues, mascletes, etc. Però tot és de baix per a tot el món, i pots entrar on vulguis, i la gent és molt acollidora i molt guai. Aleshores, heu de vindre algun any, per favor.
Molt bé.
Jo vaig fer l'Emili a Castelló.
Què dius ara, Antoni? Sempre tens una història, també.
Hombre! El batalló Tetuán 14, que m'han dit que ja està demolit i tot el quartel, la caserna que jo...
Ah, bueno. Sí. Sé on és.
I, per tant, vaig viure un any les festes a la Madalena.
Molt bé, Antoni.
L'Antoni Jalón, que està d'enhorabona, perquè hem pogut confirmar a Catalunya Ràdio que el papa no només visita Catalunya, això ja ho sabíem, sinó que farà parada a Montserrat. I el Jalón, que és de missa, i així ho escriu també a través dels seus llibres i ho reivindica, suposo que deus ja estar negociant la primera fila tant a la Sagrada Família com a Montserrat, eh?
Les dues coses són una mica incompatibles, perquè...
Aleshores, què prioritzes?
Jo prioritzo la Sagrada Família, perquè és a peu pla, a més. L'última visita d'un sant pare a Montserrat va ser l'any 82, que hi va pujar
Joan Pau II,
i va haver dos morts, em sembla. Perquè era un dia de novembre que feia un fred horrorós, hi havia boira, i dos noies que havien fet una caminada per arribar a Montserrat es van estimbar. Espero que aquesta vegada, que és el mes de juny, les coses vagin millor, però de tota manera la capacitat de Montserrat és molt limitada, tant a l'interior com a l'exterior de la basílica. Per tant, clar, si vas a Montserrat no pots a la Sagrada Família, perquè ell va en cotxe ràpid, però jo no. I llavors, si s'ha de prioritzar, prioritzo la Sagrada Família.
De totes les històries que hem anat explicant aquesta setmana i també de tots aquests escenaris, amb què us quedeu, Eduard, tenint en compte que ara actualitzarem l'última hora de com han anat aquesta nit ja, aquesta setena, vuitè dia de guerra, però també ho transportava una mica a la política catalana i espanyola amb Pedro Sánchez, que ha vist aquí una oportunitat
i s'hi ha tirat en planxa.
I fa la sensació que la jugada li està tornant a sortir molt bé. Obrir aquest escenari dels pressupostos, tenint en compte que de moment no tenim ni pressupostos espanyols ni a Catalunya. Demà la consellera Romero, Alicia Romero, aquí al suplement, per actualitzar l'estat de les negociacions i a veure si hi ha desllorigador, però de moment no sembla que la cosa s'estigui posant de color verd.
No, bueno, a veure, en el teu editorial d'obertura, doncs, preguntaves, us imagineu un avançament electoral conjunt, no?, Espanya-Catalunya. A veure, la resposta és sí. Imaginar-me'l, és a dir, no em sembla cap barbaritat que facis, que llencis aquesta pregunta, perquè hi hauria motius a la balança, diguéssim, dels pros pels socialistes de fer aquest doble avançament. Hi ha arguments. Hi ha, en la balança de Pedro Sánchez és evident que difícilment d'aquí al 2027 tindrà un momentum com aquest, diguéssim, no? Convertir la campanya en un... no en Sánchez versus Feijó, sinó en Sánchez versus Trump, val? Que això és un... o sigui, si ho deixa refredar, ja, doncs, potser refreda. I en el cas de Salvador Illa, he de dir que crec que Salvador Illa és un home que és un home de Sánchez, i que si Sánchez li demanés això, ho faria. I a més, Salvador Illa també té arguments, no? És a dir, si ell amb aquesta cosa sèria, no?, de seriosa, de dir sense pressupostos un país no pot funcionar, de tal, doncs, que el fet que no hi hagi pressupostos pot ser un argument. També té un avantatge per ell, i és que Junqueras està inhabilitat encara i Puigdemont encara és a l'exili, i per tant faria campanya, diguéssim, sense rivals.
Agafa tothom a contrapeu.
Agafaria tothom a contrapeu.
Menys Aliança Catalana, també t'ho dic.
Sense rivals, efectivament. Però té un inconvenient, que és molt important per Salvador Illa, i és que Salvador Illa té una majoria només d'un diputat. És a dir, la suma que el va investir amb Comuns i amb Esquerra Republicana, només li sobrava un diputat. No? Posar en risc això, més sabent que entrarà un actor nou en el Parlament amb molta força, ja hi és, però diguéssim, és irrellevant ara mateix des del punt de vista aritmètic, i una entrada de l'Aliança Catalana amb 15-20 diputats probablement convertiria el Parlament en ingovernable, és a dir, faria impossible que hi hagués majories d'investidura, no de govern, no, sinó d'investidura.
Que no passin per Junts dins de l'equació, segurament.
No, i fins i tot, és a dir, amb Junts i Esquerra, tots dos, sí. perquè els 20 d'Aliança Catalana, per entendre'ns, surten de Junts. I ara PSC i Junts sumen.
No només, No només surten de Junts.
Bàsicament surten de Junts, segons totes les enquestes. Ara PSC i Junts sumen, però sí, amb Aliança Catalana dintre de l'equació, no.
Una reflexió sobre aquest plantejament, i anem també cap a Jerusalem. Primer la Marta Monforte i després l'Antoni Jalón.
Doncs s'ha plantejat molt aquest escenari, especialment després de l'anunci de Salvador Illa respecte als pressupostos. A mi em va comentar una font del PSC quan es va reunir l'executiva abans d'anunciar-lo formalment, que ella estava molt convençut de que s'havia de presentar els pressupostos i que si no n'hi havia pressupostos no n'hi hauria legislatura. Per què? Perquè la reflexió que fan és que l'any que ve, com són les municipals, no n'hi hauran segur pressupostos. Aleshores, també era un missatge, jo crec que, no sé si conscient o inconscientment, cap al govern de Sánchez, que ja sabem que porta 3 anys sense presentar pressupostos i aquesta legislatura no ho ha aconseguit. Doncs ells ho tenen clar. El que passa és que jo dubte si és una mesura de pressió cap a Esquerra, que segur que ho és, o si és un anunci que va seriosament i que, de debò, que si no n'hi ha un acord amb Junqueras, que sembla, hores d'ara, difícil, es farà aquest moviment. I clar, quina repercussió tindrà a l'estat espanyol i al PSOE de Sánchez, que jo coincidís en l'anàlisi ara està en un bon moment perquè precisament ell és, Sánchez es refrenda com el gran líder progressista a Europa que li planta cara a Trump. Això és molt potent electoralment, però també me diuen des de Moncloa que creuen que el moment actual no és el de 2003. És a dir, l'eslògan aquest de no a la guerra, que és molt potent i sabem que funciona i va funcionar molt bé, va funcionar molt bé en aquell context, no? Amb una guerra, amb un Aznar, Iraq, etc. I pensen que la societat d'ara, evidentment, no és la mateixa que la de 2003. És a dir, funciona, però s'han d'anar més també a les conseqüències econòmiques i estructurals de la guerra. I per això estan ficant tant del focus en, per exemple, el preu de la gasolina, com afectarà econòmicament una guerra de nou a Europa, a Espanya especialment, i volen que aquest missatge especialment arribi a la gent, perquè consideren que pot ser això més mobilitzador que no només l'eslògan, no la guerra. Però jo, com és de veres que hem vist a Sánchez al llarg dels anys fer moviments que ningú s'esperaria, tampoc ho descartaria 100%. No sé ben bé si els seus estrategues pensen que ara és l'oportunitat, perquè també veiem, parlàveu ara d'Aliança Catalana, doncs en el context espanyol veiem a un Vox molt fort a les eleccions autonòmiques, ara les de Castilla y León la pròxima setmana, jo crec que ho refrendaran una altra volta, i també té el risc, no només de no sumar o de no ser, perquè ells confien en potser ser la primera força si el Partit Popular baixa molt i Vox puja, però descarten, jo crec que és molt complicat que torni a haver una majoria d'investidura en bloc progressista o plurinacional, no? Aleshores, tenen un context, jo crec que no és fàcil, però també sabent que les eleccions han de ser sí o sí enguany o l'any que ve, perquè no n'hi ha més marge, doncs és un moviment, jo crec que se planteja, però també s'ha de veure un poc quines conseqüències i si Trump continua un poc aquest atac sobre el president del govern espanyol, que això sí, estan molt contents de que tots els diaris i especialment la premsa conservadora o la premsa tradicional estadounidenca o de Regne Unit, hagi ficat a Sánchez, no?, tan al centre de tot, i això evidentment pensen que els beneficia, i sobretot, per exemple, incomoda molt actors com Giorgia Meloni, no?, que no pot confrontar tant amb Trump, perquè suposadament també és el seu aliat, malgrat que la societat italiana jo crec que es pareix molt a la espanyola i no li agrada, no?, aquest bel·licisme tan radical, no?, del president dels Estats Units.
Jalón.
Bé, estem davant d'un espavilat de dimensions còsmiques, que és el president Sánchez, que d'altra banda és un depredador electoral. Està clar que cada vegada que hi ha una possibilitat de guanyar les eleccions, les guanya, perquè sempre ho fa quan té una finestra d'oportunitat, i ara té una finestra d'oportunitat. Almenys aquests són els seus càlculs. D'altra banda, quina és la situació? Els socialistes perden pes territorial elecció darrere elecció. Vull dir, pot acabar tenint el govern d'Espanya i pràcticament, com ara ja, cap comunitat autònoma. I amb reculada clara, perquè les dues que hi han passat, el Partit Socialista ha reculat, a Castella i Lleó jo crec que recularà, i després venen les andaluses, on fan tot el possible per ajudar a la vicepresidenta Montero, però jo crec que no n'hi haurà prou, i que també tindran un altre daltabaix. Per tant, clar, sense poder territorial i, d'altra banda, posicionant-se com el líder progressista d'Europa, clar, ho té fàcil perquè no n'hi ha cap més. És pràcticament l'únic govern socialista de tota Europa, perquè el britànic, el Partit Laborista, des de Blair, després de passar per Corbyn, que va ser una altra cosa, però des de Blair, és un partit laborista molt centrista. I en aquests moments Starmer no està per donar suport a Sánchez. És més, ahir va haver una reunió telemàtica dels líders de la Unió Europea on Sánchez no va ser convidat, on hi havia els primers ministres del Regne Unit, d'Itàlia i d'Alemanya, i el president de França, que juga un paper
amb... Li havien xiulat les orelles en el Sánchez, eh?
Però no el van convidar.
Ja, per això.
És un líder progressista, però que dintre del context europeu, que se'ns ven que té determinats suports, a mi em costa veure on són aquests determinats suports. D'altra banda, clar, on queda poder territorial dels socialistes? El més gran és a Catalunya. Per tant, tindria una certa lògica que les dues eleccions anessin conjuntament, perquè això reforça el tíquet socialista en els dos casos?
Robert, sisplau.
Molt ràpid. Jo crec que el no a la guerra, si hi hagués convocatòria electoral, el no a la guerra es convertiria en un no a Trump. I en aquest marc sí que és guanyador. I que la coincidència electoral podria ser triple, eh? Perquè hi ha una opció que és fer-ho amb les andaluses.
Sí, jo també ho havia pensat, això.
Un quart de 10 del matí.
Què?
El juny.
Però no tenen data.
Un segon. L'Iran entra en la segona setmana de guerra amb una nova jornada de bombardejos que afecta tota la regió de l'Orient Mitjà. Aquest matí el president iranià ha anunciat que suspèn els atacs contra els països del Golf, però que es reserva el dret de contraatacar i si rep bombardejos provinents dels seus veïns. Masoud Pezeshkian també els ha demanat disculpes poc després d'una nova onada de míssils contra la regió. Molts han estat interceptats, però en alguns casos, com Qatar, han obligat a tancar durant una estona l'aeroport de Dubai. Pel president iranià, l'exigència nord-americana de rendició és literalment un somni que els Estats Units s'enduran a la tomba. Per la seva banda, aquestes últimes hores, Israel ha multiplicat els seus atacs contra les infraestructures de Teheran, que aquesta nit han provocat un aparatós incendi a l'aeroport internacional de la capital iraniana. Les forces aèries israelianes també han atacat una universitat acadèmia militar de la capital i búnkers d'alts càrrecs del règim. Pel que fa al Líban, les autoritats eleven a 16 les víctimes per l'ofensiva israeliana d'ahir. Tenim enviats especials a Jerusalem i a Tel Aviv. Comencem a Jerusalem, Jordi Baró, amb el suport tècnic de la Matilde Seoane. Bon dia, Jordi, què tal?
Hola, bon dia.
Jordi, com porteu aquests primers dies de cobertura? Entenc que us heu hagut de refugiar sovint als búnkers, com ens explicava també la setmana passada el Jordi Brascó. Com ha anat aquesta nit?
Bé, ha estat una nit relativament tranquil·la. Només hi ha hagut una alarma antiaèria que ha sonat, però ha sonat lluny, no sé exactament on. I per tant, diguéssim que de l'última setmana ha estat un dels dies més tranquils. Hi ha hagut altres dies que ha estat més mogut, sobretot un dia que ens va agafar amb diverses alarmes antiaèries sonant quan estàvem treballant al carrer, que és potser el moment que es fa més complicat, sobretot per compaginar-ho amb la feina. No vol dir que estiguis en condicions d'inseguretat, perquè hi ha refugis també gairebé per tot arreu, però sí que ho va fer més complicat. Però ja et dic que l'última nit ha estat bastant tranquil·la. Després he vist que arreu d'Israel han sonat les alarmes. Per tant, atacs n'hi han continuat havent durant tota la nit, però també he vist que no hi ha hagut danys de cap tipus, i per tant vol dir que els sistemes de defensa aèria israelians, que fins ara s'ha provat que són realment molt bons, continuen funcionant.
Tu ets a Jerusalem, com expliquem. Ahir deies que la ciutat vella va quedar inusualment buida, encara que fos divendres de Ramadà. Per tant, l'escenari dels carrers també és aquest, eh?
Sí, és una ciutat que ara està a un ritme molt baix i que, per exemple, ahir amb les converses que vam tenir a dins de la ciutat vella de Jerusalem, que realment oferia una imatge completament inèdita, és a dir, passejàvem per la ciutat vella, si heu estat, sabeu que sempre sol ser un lloc on hi ha moltíssima gent, i hi hagués hagut moltíssima més gent ahir perquè era divendres de Ramadà, però estava completament buida perquè la policia impedia l'accés i només deixava entrar els residents. I parlant amb els pocs veïns que hi havia i alguns comerços de productes essencials que tenien permès obrir, el que ens deien és que aquesta normalitat, aquesta situació anormal d'ahir és una mena de normalitat també, perquè cada vegada que hi ha una guerra passa el mateix. Això ha passat ara, però també va passar el juny de l'any passat amb l'anterior guerra entre l'Iran i Israel, on van acabar participant els Estats Units, va passar amb la guerra a Gaza. Per tant, el que hem anat veient aquests dies, no només ahir a la ciutat vella, és que és un país que està molt acostumat a aquest tipus de situacions.
A Tel Aviv, Roser Oliver-Olivella, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs tu? Com heu passat també aquestes últimes hores, Roser?
Bueno, nosaltres més mogudetes, perquè, mira, des d'ahir al vespre vam haver baixat tres vegades, mentre estàvem editant la peça pel Telenotícies, vam haver baixat tres vegades al refugi, i aquesta nit, mentre dormíem, altres tres vegades. O sigui que una nit més no hem pogut dormir gaire. Però vaja, no hi ha hagut tampoc ferits ni res d'això.
Tu has estat molts anys, Roser, corresponsal a la zona, cobrint especialment la guerra a Gaza. La guerra a l'Iran desvia la mirada de tot el que està passant entre Israel i Palestina, també suposo, eh?
Sí, ahir precisament vam anar a Cisjordània perquè justament ja sabeu que hi ha el conflicte dels colons que cada vegada va a més, els colons israelians que expulsen els locals palestins de les seves terres. Doncs aquests dies s'han disparat encara més, semblava que no era possible perquè ja estaven molt amunt el nombre d'atacs de colons, doncs des que va començar la guerra d'Iran, i aprofitant que totes les mirades ara sí de tot el món estan focalitzades amb el que està passant a Iran, doncs els colons encara han incrementat més aquests atacs. Ahir vam poder anar a una població de beduïns, de pastors beduïns, que van ser expulsats el dilluns per un grup de colons, i a més l'exèrcit israelià ha decretat un tancament total de Cisjordània, també de Gaza, la qual cosa fa que ara tampoc puguin entrar amb fluïdesa ajuda humanitària. Ja veurem què passa, si això dura gaire més, però a Gaza han tancat totes les entrades i sortides amb l'excusa de que ara l'exèrcit també s'ha de focalitzar en els dos fronts que té, que és el front nord amb el Líban i també doncs, en els atacs a Iran, i per tant vol tenir sota control Cisjordània, la tancada per evitar que hi hagin protestes, ha declarat zones clausures de zones militars, i això fa que llavors els colons se sentin molt més lliures per atacar encara amb més impunitat.
Roser, tu que coneixes bé també la història de Netanyahu, tenint en compte el que apunta avui Donald Trump i que tots els diaris van en la línia d'aquesta demanda de que exigeix ja la rendició de l'Iran directament, ja no parla de negociació, estem començant a parlar també de si una guerra llarga, una guerra que durarà menys dies. Fins on creus que pot arribar Netanyahu en aquest conflicte amb el cas de l'Iran concretament?
Jo crec que, a veure, fer especulacions de futur sempre és molt difícil, i posar-se en el cap de Netanyahu encara més, però jo crec que ara sí que veu l'oportunitat d'acabar amb el seu gran enemic, que és el gran enemic d'Israel, no de Netanyahu, que és l'Iran, que és veritat que el règim dels ayatolars té com a objectiu o té present l'eliminació de l'estat d'Israel, i per tant ara jo crec que Netanyahu veu l'oportunitat, sobretot amb el suport de Trump, que mai havia tingut un president que dels Estats Units que els hi donés tant suport fins a sense límits. Tots els presidents americans ho han fet, però Trump encara més. Doncs jo crec que ara Netanyahu veu aquesta oportunitat, i jo crec que intentarà anar fins al final, que vol dir això, enderrocar el règim.
Antoni Jalón, parlem molt d'aquest eslògan del no a la guerra, de com l'ha recuperat Pedro Sánchez en comparació al 2003. Sabem que és un eslògan que té una gran aprovació entre la població catalana i la població espanyola, però tu precisament no és un eslògan que aplaudeixis o que t'hi sentis reflexat.
No, em sembla un eslògan completament simplista. Clar, ningú vol la guerra. Clar, dir no a la guerra, sí, clar, és un oxímoron, però què fem? Perquè s'apel·la a un suposat dret internacional que no s'ha aplicat mai, mentre el règim dels ayatolars ha matat a milers de persones en completa impunitat. Després hi ha milions de persones a l'exili que no estaven d'acord amb la situació a l'Iran. Ningú se'n recorda d'aquestes persones. A mi el que em sembla és que, evidentment, que a l'Iran hi ha els serveis secrets israelis, perquè si no és impossible que ataquin d'una manera tan determinada on hi ha els búnkers i on hi ha instal·lacions militars, etc. També hi ha la contra, també hi ha atacs d'Iran, no a Israel, però en països del Golf, allà on hi ha instal·lacions militars pro-occidentals. Però si no hi ha tropes a terra, jo crec que és molt difícil guanyar una guerra. I si no hi ha una sublevació de la població, tampoc. Llavors, evidentment, hi haurà tots els atacs aeris debilitaran el règim, però això serà suficient per un canvi de règim? Jo tinc dubtes aquí.
Per tant, en la línia d'això que comentava, tu estàs a favor d'aquesta intervenció de Netanyahu i de Donald Trump a l'Iran?
Jo, com, sobretot com tants iranians a l'exili, crec que aquesta acció s'havia de fer, crec que aquesta acció és insuficient, i si no hi ha una sublevació interna del poble iraní, això no sortirà.
És important també sentir aquesta veu, perquè crec que és representativa d'una part de la població, que segurament no és majoritària, però també existeix. Però... Albert, tu què en penses d'això que diu l'Antoni?
Bueno, crec que... efectivament, un eslògan no a la guerra genèric, diguem-ne, és infantil. Val? Hi ha guerres justes i guerres injustes. No? Una guerra justa, la guerra contra els nazis, la Segona Guerra Mundial. Una guerra justa és la que estan fent els ucranians per defensar el seu territori. Per tant, diguéssim, no es pot dir el no a la guerra, diguem-ne, sense reconèixer l'existència de guerres justes. El tema és si aquesta guerra és una guerra justa, per què es fa, quins són els seus objectius, quines possibilitats hi ha de complir aquests objectius, etc. La meva opinió és que, òbviament, suposo que l'Antoni també ho sap, això, aquesta guerra no té absolutament res a veure amb els drets democràtics de la població de l'Iran, que, a més, els experts i molt importants que han estat parlant aquests dies a la premsa anglosaxona, alguns d'ells exassessors militars de Trump, exdirectors de l'MI6 britànic, etc., han dit que és impossible de guanyar aquesta guerra. I que, per tant, aquesta guerra no només té motius espuris, sinó que és impossible de guanyar. No pot sortir bé.
Tenint en compte que fa 47 anys que el règim dels ayatolars està...
s'està preparant per aquest escenari.
De seguida la Marta, però abans Roser Oliver Olivella i també Jordi Baró. Aquest anunci d'última hora del president iranià de suspendre els atacs als països veïns si no l'ataquen, creieu que pot rebaixar aquesta escalada a la regió? Primer Roser i després Jordi.
Mira, no ho sé, perquè ara llegia que una hora després d'aquest anunci hi havia hagut un dron, s'havia avistat un dron a l'aeroport de Dubai. No sé si aquí hi ha un malentès de que això havia sigut abans de l'anunci o no. No ho sé, jo crec que l'Iran ho té molt difícil per guanyar això i, per tant, ha d'intentar buscar una desescalada.
Jordi.
Sí, jo diria que fins ara totes les senyals, excepte aquesta que hem tingut fins aquest matí, han estat que la guerra anirà a més. Crec que hem d'esperar una mica encara per treure conclusions de que anirà a menys. Ahir sentíem Netanyahu que va anar a un dels llocs on hi ha hagut afectació aquí a Israel d'un míssil iranià i va tornar a repetir que la guerra entrarà en una nova fase i que encara no s'ha vist tot el que s'havia de veure. Per tant, crec que de moment ens hauríem de quedar amb aquestes declaracions més d'escalada que no pas amb la resta.
Roser Oliver Olivella, des de Tel Aviv, i Jordi Baró, des de Jerusalem. Una abraçada, cuideu-vos, bon cap de setmana.
Gràcies.
Dos Adeu, minuts gràcies. Per dos quarts de 10 del matí. Fem una pausa i continuem la tertúlia amb la Marta Monforte, l'Eduard Voltes, l'Antoni Jalong, i incorporo la Shima. La Shima és una dona iraniana que fa 10 anys que viu a casa nostra, a Catalunya, que vam conèixer el cap de setmana passat amb una trucada d'urgència telefònica, que va fer un retrat meravellós de la situació al seu país i que avui ens visita l'estudi de Catalunya Ràdio i se suma a la tertúlia del suplement.
El suplement, amb Roger Escapa. Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a peugeot.es.
Vols una cosa més especial per la compra diària? Vine al Corte Inglés. Et sorprendrem amb un llobarro de Viver, un Rioja Reserva edició limitada o el millor pernil ibèric de glaç 100%. Tallat a ganivet pels nostres mestres xarcuters. Molt més per tu.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
T'agrada el formatge? Vine a Formatgem. Torna al Fòrum del Formatge Artesà i Català. 14 i 15 de març al Palau de Fires de Girona. Entrada lliure tot el cap de setmana. Més de 200 formatges, concursos, tasts, vins, cerveses artesanes i tallers per petits i grans. Ens trobem, tastem, parlem i celebrem. Formatgem, organitzat per Acrefa.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, Esperat. Descobrir noves destinacions, com Siros o Marmaris, Esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses des de 1.223 euros, inesperat.
MSC Cruceros. Best Holiday Ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Corte Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense...
A més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Corte Inglés.
Només fins al 22 de març. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Atlètic Club Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest dissabte a les 11 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 2:02 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Antoni Jalong i la Marta Monforte. La setmana passada al suplement vam parlar amb la Shima, una noia iraniana que fa anys que viu a Catalunya, amb una història de pel·lícula. Li vam fer un truc en plena voràgina informativa de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran. I avui la podem saludar aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. S'assuma a la tertúlia. Shima, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia. Gràcies per tenir-me. En modo resistència estic.
Suposo que ha estat una setmana molt, molt difícil per tu, eh?
Sí, però jo crec que vam tenir pitjors.
Em va sorprendre molt la manera com explicaves d'aquests sentiments contraposats que tenies d'alliberament a la vegada que en cap moment podies tampoc tenir un sentiment de donar les gràcies a Trump o a Netanyahu per una acció com aquesta.
Ja, sí, jo crec que també és una cosa complicada perquè jo... No m'agrada sentir-me feliç quan alguna persona és mort, però arribes a un punt, veure tant patiment de tu, de la teva família, de tots els teus amics, marxant del país, i arribes a un moment dir, pues, quan acaba això? Per què ha de ser una realitat de la meva vida? Per què la meva realitat de vida no podia ser diferent? Per què he de patir per un grup de gent que han volgut agafar tot aquest país per ells i hem de pagar nosaltres com ciutadans? Llavors, no m'alegro que algú es mori. M'alegro que el mal pugui desaparèixer del món.
Mm-hmm. Això és el que expressaves just després de conèixer la mort del líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei. Tens família, evidentment, a l'Iran. Tu ets d'Isfahan.
Sí.
que és una ciutat preciosa, que a més és un punt també molt important en el desenvolupament i en el programa nuclear de l'Iran, oi?
Desafortunadament, així és. Mm.
Sense donar-me els detalls, perquè evidentment estem parlant d'un règim que espia tots els seus ciutadans, la teva família està bé?
Jo entenc que la meva família està bé, però no vaig poder parlar amb la meva família directament. Desafortunadament, no me'n poden trucar, però alguna gent en alguna manera està connectant-se amb les seves famílies, llavors donem molt de recolzament entre poble iranià que vivim a fora. Llavors tinc una amiga que té una aplicació del govern que li funciona, així contacta amb la meva germana sense donar detalls que què està passant exactament. No, tal com només saber que estan vius, que, per exemple, que avui aquella amiga m'ha dit que no et preocupis perquè jo preocupava per la meva iaia. Dic, dorm sola, i deia que avui ve a dinar amb ells durant el dia. Pues, així, pues, m'acalmo per saber que estan bé.
Tu saps que està viva la família?
Sí. Mm.
I aquesta comunicació, tenint en compte que han tallat el règim qualsevol tipus de comunicació, és a través d'una aplicació oficial, tinc entès, que
sí, ara
la comunicació de dins cap a fora, perquè ens entenguem, eh?
Hi ha diferents maneres, poques maneres, que la gent està intentant connectar-se. Algunes tenen VPNs. VPNs són una manera que tu connectes amb internet i després aquest internet connecta amb un altre país. Llavors, és com tu estàs connectant a un internet lliure a través d'un altre país, però això està molt limitada, molt cara i molt limitada. No tothom pot accedir en aquest. Després hi ha algunes aplicacions del govern mateix, és com, imagina't, Corea del Nord o Xina, el WhatsApp del país, que llavors en alguns sistemes pot funcionar, però només funciona si tu tens un número de telèfon del país, llavors perquè envia un codi, després t'has d'activar. Jo vaig intentar moltíssim ahir, per igual, més igual, jo només vull saber com estan, però no vaig poder aconseguir, però una amiga està en contacte amb la meva germana i ella li diu que pues, estan bé escrit, i sense entrar a les detalls perquè els posa en perill la seva vida, és a dir, no poden dir, perquè jo vaig veure algunes SMS, perquè el govern ara està enviant SMS a tot el món, imagina't, dient alguna gent que s'ha connectat amb internet lliure, ai, hem detectat que el vostre dispositiu ha connectat amb internet lliure. Vigileu que la pròxima vegada tindrà conseqüències. Però tu dius, no, de què estem convertint, de veritat?
I de quines conseqüències parlem en el seu argot?
Home, honestament, jo no dubto que poguessin fer qualsevol cosa. És a dir, que amb la meva família van agafar i et fan firmar documents per primera vegada per assustar-te, suposo que després et posen al presó, pagaments cars, no sé, mort.
Quant temps fa que ets a Catalunya, Xima?
Jo des de 2016 ja visc a Catalunya.
Des de 2016. Quants anys tens ara?
39.
A què et dediques?
Soc del sector de turisme.
Et dediques al turisme?
Sí.
Com és que vas venir a Catalunya l'any 2016?
Per estudiar. És un pas que, desafortunadament, molts joves iranianes comencen a pensar en un moment cert de la seva vida, després d'acabar els seus estudis universitaris. Una de les coses que crec que nosaltres pensem profundament és, vale, ara on hi vaig per poder trobar una vida una mica més lliure? I a partir d'aquí, llavors et planteges. Jo, honestament, quan marxava no tenia clar que si em quedaré o puc quedar-me, etc. Però pues les conseqüències han donat al lloc. Però t'he de dir que dins del teu cap tu vols pensar que és la teva decisió per marxar, però és que no és una decisió. Tu ho fas perquè no pots tenir una vida lliure i plena. Llavors, tu pots marxar o no pots marxar, és un dels teus plans. La majoria de les persones que són de la meva generació, nosaltres estem ple de por de tot que et pot passar, llavors pues, vam optar que hem de marxar. Però després arriba la generació de les meves germanes, que són 10 anys més jove que jo, llavors jo les veig molt més distinta que jo, perquè no sé si igual tenen tant de por com jo i saben confrontar-se, o de veritat creuen que, o espero que poguéssim treure aquest país dels mans d'aquests ayatollahs per una vegada. No sé com, però aquesta generació jo veig amb una força, no sé si és real o tu vols creure que tens aquesta força que vol arribar a tornar a viure allà.
Però les teves germanes continuen a l'Iran.
Sí.
Elles n'han volgut sortir? Han volgut marxar? Han volgut buscar-se un futur més lliure? Quan tu els expliques la teva experiència, si és que li pots explicar o no has tingut l'oportunitat.
Sí. Elles saben com jo he vist, mai van poder venir a veure'm, desafortunadament.
Perquè suposo que tampoc per elles és fàcil sortir del país, no els deu permetre el règim.
No, no és només per règim, és bàsicament és perquè la gent d'Iran sempre han sigut les persones que pagaven per conseqüències de règim que hem tingut. Mm-hmm. Els iranians mai han tingut una vida fàcil a l'estranger. No van poder obrir comptes bancàries normal i corrent. Jo, en principi de la meva vida, viure a Europa, sempre he tingut complicacions d'obrir compte bancària, perquè pensen que nosaltres, jo què sé, som terroristes, no sé, per culpa del govern, els iranians hem patit moltíssim. Llavors, és la qüestió que no poden obtenir visat perquè els altres països no donen per fet que... som un país molt complicat per obtenir visat. Els altres països no ens faciliten, per això és una de les maneres de marxar-se, és anar a estudiar fora i després poder trobar feines relacionades i poder quedar-te. Les meves famílies, jo vaig demanar visat de turista per la meva germana una sola vegada i no li han donat durant tot aquest 10 anys. I amb totes les cartes que prometo que tornarà, etc etc. No és fàcil.
Tu veus els Estats Units i Israel capaços d'acabar amb el règim dels ayatolars o quan cau Ali Khamenei hi ha un successor i aquest règim porta 5 dècades preparant-se per aquest atac, com ara apuntàvem aquí?
Jo espero profundament que acabin amb tots. És que jo, honestament, jo crec que si deixen la gent aquí entremig, pues la pagarà el poble. El poble sense defensa. Al gener van matar més de 35.000 persones i ningú va parlar. Ara, és que em sap greu, jo no puc entendre aquest posicionament de certa gent contra guerra. Jo estic contra guerra. Jo no vull cap mal per la meva família, per ningú la vull. Però quan em toca tan profundament per dins, de dir, la gent quan diu no a la guerra, sense considerar què és el que realment el poble de l'Iran està vivint. Jo no penso que Estats Units o Netanyahu té cap favor per alliberar la gent d'Iran. Jo penso que el seu benefici és no tenir el govern d'Ayatollahs i és el nostre benefici també. I això és molt difícil ara perquè entrem a una ideologia de la gent que creu que Estats Units i Netanyahu no poden començar una guerra, que són el dolent dels dolents, però és que estem perdent una part del joc. El dolent del dolent aquí és la República Islàmica i això se'n perd dins de les conversacions, desafortunadament. I és molt trist no veure aquesta part, perquè a mi em dius no a la guerra, perfecte, pues que el República Islàmica obri el camí perquè la gent d'Iran pugui per una vegada sortir i votar per decidir què és el que volen. Per què no parlem d'això com una oportunitat i com una possibilitat? Sempre parlem... que no a la guerra. Sí, sí, perfecte. Pues obrim el dret internacional, obrim un camí que la gent d'Iran decideix per al seu futur sense aquests ayatollahs.
Quina alternativa al règim dels ayatollahs t'agradaria veure pel futur d'Iran?
És una pregunta que jo a mi mateixa em pregunto i és una cosa difícil de respondre perquè les oposicions que estan dins d'Iran que podien parlar sempre han estat apretades o estan dins de presons o han hagut de marxar. Llavors, una cosa grassroots que surti de la gent mateix dins del país, és difícil imaginar-ho quan no hi ha, quan estem parlant de sota zero de llibertat. Mm-hmm. Pues m'agradaria una transició, un moment que estiguéssim lliure del règim d'Ayatollahs, un règim sense religiós. Religiós ha de ser una cosa personal de cada persona a la seva habitació de casa, ni al saló, honestament jo penso, que no entri a tocar a mi, diguem-me, com m'he de vestir, com he de viure. I llavors, una democràcia com la casa vostra, tinguéssim un lloc perquè tothom poguessi tenir una partida amb paraules de tothom. Serà molt difícil, efectivament.
Fa 10 anys que vius a Catalunya. T'ha costat gaire aprendre català? Perquè el parles de meravella.
Bueno, em costa molt el masculí i femení, he de dir, perquè en persa no tenim masculí i femení i això és, em fa mal i neutres. No, però bé, però...
Com l'has après?
A classe de català.
Classe. Sí,
sí,
classe.
Sí, és lo normal. No? Tenia claríssim, si hem vist que aquí ja he d'aprendre.
I l'anglès el parles? Ho dic perquè jo hi vaig anar a fer turisme a Isfahan fa més de 10 anys i em va sorprendre molt que la gent jove no parlava anglès, pràcticament.
Jo em parlo molt bé i treballo en anglès, de fet. Però sí, hem de parlar millor i poder-ho millorar, sí, hi ha molt de lloc.
Reflexions sobre això que apunta la Xima amb la Marta Montfort i l'Antoni Jalong i l'Eduard Voltes, que l'estan escoltant ben atentament. Marta, endavant.
Sí, jo estava escoltant la Xima, em sembla un testimoni desgarraïdor, però molt valent també. Crec que és important tindre veus com la seua i que ens expliquen la situació del seu país, perquè per a nosaltres potser és més fàcil parlar de coses més grans, no? De com s'estan saltant el dret internacional, de com funciona Estats Units, de com funciona Israel, de quins són els seus objectius, però quan algú de dins te conta la situació, te conta com se senten doncs invisibilitzats, no? Perquè ha estat un conflicte que és cert que no se n'ha parlat tant com d'altres. Doncs jo crec que és important fer-ho i em pareix preciós que estigui avui a l'estudi, que ens hagi contat tot això i sincerament a mi m'agradaria que n'hi hagués també una transició democràtica a l'Iran, però em sembla que, per desgràcia, no sé si serà tan fàcil, perquè no sé si precisament és el que busquen qui ha emprès aquest moviment, no? a l'Iran. Al final busquen un poc controlar la zona, perquè ja ho sabem, al final són interessos geopolítics i que moltes vegades la vida de la gent està per sobre d'això, no? No és important, el que importa és les accions militars i els resultats a nivell geoestratègic, però no la vida de cadascú. I crec que, sincerament, això potser s'acabarà a poc oblidant, especialment si no n'hi ha més avanços, és a dir, si al final el règim continua i es consolida amb un altre ayatollah, que és el que sembla que pot passar, i Estats Units perd l'interès en la zona. Però, malgrat això, jo crec que és important parlar, no, de les conseqüències que ha tingut per a moltíssima gent, 40 anys o més, inclús, d'un règim tan estricte, tan dur, tan castrant, no? Perquè és cert que a vegades parlem d'altres coses i és important també ficar el focus en això que ho ha ficat la Xima, i jo només dir-li que li manda una abraçada molt forta a distància.
Antoni i Eduard.
El primer que vull fer és donar gràcies, moltes gràcies, pel teu testimoni, perquè és el testimoni de la veritat i de la vida, i no el testimoni de les elucubracions geopolítiques i el que puja i el que baixa. No, la realitat és el que la gent viu. I després aquí, a vegades, tenim un fals progressisme, perquè Hubert Bedrin, que és exministre socialista francès d'Assumptes Exteriors, deia abans d'ahir que vivim en un món fictici, els europeus. Cap conflicte no s'ha solucionat mai gràcies al dret internacional. Això és difícil d'acceptar pels europeus perquè va contra les seves conviccions, però és així. Nosaltres vivim en tots solats, vivim en els nostres debats interns, i pensem que els nostres debats interns els podem posar a escala mundial, i no, cada país té la seva realitat. Per tant, t'ho agraeixo molt, perquè a vegades aquí es confon el progressisme amb beure galet, i jo crec que són coses una mica diferents, afortunadament. Jo et podria preguntar si tu creus que hi haurà una revolta interna que faciliti el canvi de règim, i quin és per tu el percentatge de població que dona suport al règim dels ayatolars?
Moltes gràcies. Mira, jo penso que la gent té molta voluntat per decidir per al seu futur. Única cosa que no va ser mai possible, i jo vaig sortir, de fet, després de les revoltes de robament al vot de 2009, quan van robar el vot i Ahmadinejad ha tornat a ser el president. Llavors, i nosaltres vam sortir. Jo vaig sortir amb tota la meva família. Moltíssimes altres gent vam sortir. Llavors, aquestes manifestacions estan reprimides amb moltes violències, que abans era així, pues, et pegaven i així, i cada vegada la violència s'ha tornat a ser... Ha pujat, s'ha escalat aquesta violència. Durant la revolta de Mahsa Amini, la dona Vida Llibertat, que no oblidem, va ser fa menys de 4 anys, és que la gent no sé quantes vegades més podia sortir, quantes dones han perdut ulls. És que aquest règim ara està atacant en una forma per dir, pues aquesta, vosaltres que sou contra meu, jo us divideixo, és com us parto en dos. Atacaven amb pistoles, amb goma, als ulls de la gent. No saps la quantitat de les persones, les dones, que han perdut un ull. Així de trist. I que la quantitat que han tingut que venir a Europa per operar-se, per poder viure, per poder veure i salvar l'altre ull. I ara, últimament, aquest gener, el que ha passat és que ni s'han basat amb els bolets, bueno, amb tirs de goma i tal. No, no. Han tirat tiro de guerra a la gent. Han matat guerra. Han matat gent davant dels ulls de la meva germana. Amb poques... És que ella un dia m'ha trucat, que va poder, el moment que va poder, i això és una altra putada, que ens tallen tot a l'internet. No tenim cap manera de comunicar. Ni ells poden entendre. És a dir, tanquen en una forma, que ara estem en una guerra, que en Israel se sent les sirenes, la gent té refugi per anar, però la gent d'Iran no té aquesta oportunitat, perquè el seu govern prefereix que la seva gent es mori, però que ells estiguin allà en poder. Llavors, se fiquen dins de les escoles per les seves tertúlies, i després amenacen que no sé què tal. Disculpa, acabo de dir que per mi... Penso que sí que la gent sortirà i sí que la gent té les ganes i sí que penso que més del 80% de la gent està contra ells. I aquest 20% són les úniques que tenen llibertat per sortir, llibertat per manifestar, llibertat per expressar-se. I llavors vosaltres teniu les imatges d'aquests perquè de les altres de 80 o els maten o els pressionen o no tenen cap forma. Sí que penso que la gent sortirà si té immunitat i que no surti que els matin de seguida.
Eduard.
A veure, jo si estigués en el lloc de la Xima, pensaria exactament igual que la Xima. És a dir, ja sé que aquests senyors no estan bombardejant per la democràcia a Iran, ni perquè estiguin escandalitzats pel que se'ns fa a les dones a Iran. Ja sé que aquests bombardejos no tenen res a veure amb això, però el seu enemic és el meu enemic, no? I ella ho ha dit, el seu benefici és el nostre benefici, no? I per tant, a mi m'interessa que aquests bombardejos, que això acabi tombant el règim i portant una democràcia. Em sembla una posició d'un realisme brutal, no? I jo estaria exactament en la seva mateixa posició. Aquest realisme, jo crec que és el que ens ha de fer veure, i estic segur que la Xima també ho sap, que si dins del règim d'Iran apareix una Delcy Rodríguez, pararan els bombardejos, ells es quedaran amb una dictadura i l'única diferència serà que el petroli se'l compartiran amb els Estats Units. Val? I per tant, que de la mateixa manera que ara hi ha una coincidència tàctica entre la voluntat dels demòcrates iranians i la de Donald Trump, no? Aquesta coincidència tàctica es pot torcer demà. I perquè Donald Trump, evidentment, li importa, vaja, entre zero i sota zero, la democràcia a Iran, els drets de les dones, etc. I si ell pot pactar el que li interessa, que és el control del petroli i el final del programa nuclear, doncs les dones i els demòcrates d'Iran quedaran exactament on són. Mm.
3:15 de 10 del matí. Vull donar les gràcies a la Xima perquè crec que sentir-la ha tingut un valor i ha posat també alguns elements damunt la taula que segurament a través de la veu dels opinadors doncs no teníem, perquè sí que tens l'autoritat moral per opinar el que està passant allà dins. Vull acabar la tertúlia amb la imatge també d'una derivada d'aquesta setmana. Vull saber què us va passar pel cap quan vau veure vosaltres tres que sou del Barça, Marta, Eduard i Jalong, Leo Messi al costat de Donald Trump aquests dies.
Bueno, una pena molt gran. una pena, una decepció. No és que m'esperés de Leo Messi grans raonaments geopolítics, però crec que hi ha hagut altres esportistes, com Stephen Curry, per exemple, que ens han negat a fer-se aquesta fotografia amb Donald Trump, i ell hauria pogut fer-ho sempre. Diguéssim que ell no té particulars capacitats analítiques des del punt de vista polític, però el seu entorn diria que tampoc.
Tu, Jalón? Indiferència.
Sí, completa. Quan un equip guanya la Lliga, en aquest cas la Lliga de Futbol Americana, va veure el president dels Estats Units, no em sembla normal.
Ha tingut mala sort amb el context.
Se l'ha estalviat en Milei. Uh-huh. En Trump no se l'ha estalviat, perquè cobra dels Miami. Uh-huh. I qui és el líder del club de Miami? Els cubans exiliats. Qui són els suports principals del president Trump? Els cubans exiliats.
Doncs ja està.
Aquesta és l'equació. Aquesta és l'equació.
Doncs ja està.
Digues, Marta.
Sí, jo estic un poc amb l'opinió de l'Eduard. Jo crec que Messi és major. Per molt que se'l tracti de dir que a ell només li interessa el futbol i que ell ho fa perquè el futbol és la seva vida, etc., també és una persona adulta, conscient, sap en el món en què vivim i sap les conseqüències que tenen les seves accions. O si no, ell, perquè se'l vol ficar com si fos tonto, que no ho és, jo crec, en absolut, el seu entorn és conscient, no?, d'aquesta decisió. Aleshores, per a mi també és un poc... No sé si dir decepció, perquè no m'espere de Messi que siga una brúixola moral i ideològica per a la resta de la gent, evidentment no ho és, però sí que evidencia que sempre n'hi ha... Els diners i el poder ho marquen tot. I a mi això m'agradaria que no fos així en un món en el que estem mirant, no?, com els Estats Units estan fent i desfent el seu entull sense cap mena de amb una impunitat total, no? I per a mi és clar que Messi també està participant en això, evidentment.
Bueno,
no?
Estem descartant, i no sé per què, la possibilitat que Messi sigui pro-Trump.
Clar. No, és de veres.
No ho sabem. 3 minuts per les 10. Marta Monfort, Eduard Voltes, l'Antoni Xalong, i també gràcies avui a la Xima, que s'ha sumat a aquesta tertúlia. Molta sort. Fins ara.
Gràcies.
Ara
gràcies.
Tornem al suplement. Fins ara.
Molt bé.
El suplement, amb Roger Escapa. Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu. Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
Hola, passo pel súper del Corte Inglés i faig la compra. Mare meva, quina qualitat i la varietat que busquem. Agafo uns sobres de llescats ibèrics 100% raça ibèrica essència única que tenen un 3x2 i unes capses de cafè de Colòmbia de 10 càpsules l'or que estan en un 4x3. Ho aprofito, no?
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Del 13 al 15 de març.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns 16 de març, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Estimar sense límits fins a perdre-ho tot. Arriba al Liceu Manon Lescaut de Puccini, amb Basmi Gregorian i Joshua Guerrero. La direcció d'escena d'Àlex Uller i Josep Pons a la direcció musical. Del 17 de març a l'1 d'abril. Entrades a liceu.cat.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El Penedès i el Camp de Tarragona van ser un dels escenaris més agitats de l'enfrontament entre les forces liberals, partidàries d'Isabel II, i els defensors de l'antic règim i els furs territorials que donaven suport a Carles Maria Isidre de Borbó i els seus descendents. Durant la primera d'aquestes guerres, una de les juntes més destacades del bàndol carlí va ser la Junta Carlista de Font-rubí. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.